Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb José Luis Galindo.
Es donava per fet que passaria i únicament es desconeixia la data exacta, i ja ha passat. Les Balears acaben de batre el rècord històric d'arribada de migrants de manera irregular. Les tres darreres embarcacions ahir, dues a Formentera i una a Mallorca, amb un total de 40 persones a bord. Si fem el recompte, enguany han arribat a les illes 5.883 migrants en 316 barques. Mai no havien arribat d'aquesta manera tantes persones, si bé val a dir que a falta de 88 dies per acabar l'any, el que no s'ha superat encara és el rècord de nombre d'embarcacions. És a dir, han arribat per ara manco barques, però amb més persones a bord que, en la majoria dels casos, també s'ha de recordar, no tenen l'objectiu de quedar-se a la comunitat, sinó que és la primera aturada d'un viatge més llarg cap a altres ciutats europees. Titulars. L'Ajuntament d'Eivissa demana celeritat al govern central per a la declaració de zona catastròfica a causa de les fortes tempestes d'aquesta setmana perquè així es puguin començar a sol·licitar les ajudes. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. A peu de carrer, les actuacions se centren ara en la neteja del fang de carrers i clavegram. A més llarg termini, es treballa per a instal·lar tancs de tempesta i una xarxa d'aigües pluvials i fecals separada.
El govern central enviarà un avió a Israel per a la repatriació de la cinquantena d'activistes espanyols que formaven part de la flotilla, entre els quals tres mallorquines, dos menorquins, dos eivissancs i un formenterenc.
Pel que fa a la darrera hora del conflicte, Egipte acollirà avui una trobada crucial entre representants d'Israel, Hamas, Qatar i els Estats Units per tancar el pla de pau articulat per Donald Trump.
El govern comprarà dues finques per aportar aigua dolça a Salbufera d'Esgrau.
La falta d'aigua dolça, justament, i també l'alta salinitat són les amenaces principals del que és l'únic parc natural menorquí.
I en els esports, males notícies. Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca va caure Sant Mamet davant l'Atlètic Bilbao per 2-1 i tanca la classificació de primera amb només 5 punts en un partit molt discret de l'equip de Iago Barrasate. Però no tots són males notícies. Espanyol, Osasuna, Girona o el mateix Real Mallorca, un d'ells serà el rival del modest Club Esportiu Sant Jordi, equip de Divisió d'Honor de Mallorca, que ahir es va classificar per jugar la Copa del Rei després de superar la tornada de la prèvia al Lourdes per 1-3.
L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc per temporal marítim a Menorca i a la Serra de Tramuntana i nord-est de Mallorca. Es preveuen ones de fins a 3 metres i cops de vent que poden arribar als 60 km per hora. Tomàs Solom, què tal? Bon dia.
Bon dia. Avui tancam la setmana amb un canvi de temps. Vent de component nord que serà el protagonista del dia. Podria bufar en cots moderats forts, arribant a superar els 50-70 km per hora, i això es traduiria també en bonatge, amb ones que podrien arribar a superar els 3 metres d'altura màxima a la costa nord de Menorca i de Mallorca. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia té activat l'avís groc. Tot això vendrà acompanyat d'una davallada de les temperatures, termòmetres que poden caure de l'ordre de 5-7 graus respecte a les d'ahir, principalment al nord de les illes. No es notarà tant a les Pitiures, tot i així, davallarà una miqueta, i amb aquest cel parcialment ennigulat, de fet, durant bona part del dia pensant veure bastant nígols, a partir del capvespre sí que es podrien obrir algunes clarianes. A més a més, aquestes ennigulades podrien arribar a deixar qualque precipitació, en general ocasional i feble, principalment a punts del nord de Mallorca i també cap a l'àrea de les Pitiuses. Demà no farà net del tot, la temperatura màxima podria pujar una miqueta, però atenció, perquè avui vespre baixen les temperatures nocturnes, principalment a Mallorca i a l'interior d'Eivissa.
Gràcies, Tomàs, pel que fa a les carreteres. Avui continua la volta cicloturista a Eivissa, amb sortida a les 9 del matí de Sant Josep i arribada passat el migdia a Sant Antoni, després d'un recorregut pel ponent de l'illa.
D'acord amb la informació de l'organització, no es preveu l'afectació significativa de cap de les carreteres principals, però sí d'algunes de més secundàries, com ara, per exemple, la de l'accés a Escobells, la carretera de Cala d'Hort o la de Sant Josep a Cala Vedella.
Són les 8 i 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Quan falten 88 dies per acabar aquest 2025, les Balears acaben de batre el rècord històric d'arribada de migrants en situació administrativa irregular en un any. Aquest dissabte s'han interceptat 3 embarcacions més amb 40 persones a bord. Això implica que ja són 5.883 les persones arribades enguany a bord de 316 barques. Superant les xifres de tot l'any passat en quant a persones, tot i que no en nombre d'embarcacions. Pel que fa a les darreres, una ha estat localitzada al sud de Mallorca i dues en aigües de Formentera. Elena Trinidad ens en relata els fets d'aquest dissabte.
La unitat d'helicòpters i el servei marítim de la Guàrdia Civil, així com Salvament Marítim, han rescatat a les 11 del matí 15 persones d'origen magrebí en una embarcació irregular i 17 persones més d'origen subsaharià i un magrebí en una altra embarcació, totes dues localitzades al sud de Formentera. D'altra banda, Salvament Marítim ha rescatat a les 2 de la tarda 7 persones d'origen magrebí al sud de Mallorca, segons ha informat delegació de govern. Sembla que totes es trobaven en bon estat de salut.
Moltes de les persones que arriben de manera irregular a les illes, ho han dit moltes vegades, segueixen després la seva ruta cap a altres ciutats europees, que és el seu objectiu inicial, segons les organitzacions solidàries que els atenen. Per aquells que queden a la comunitat, la seva situació administrativa irregular els dificulta poder accedir a una feina. Entitats com la Fundació Patronat Obrer treballen cada dia per ajudar-los a fer aquesta transició cap a una feina legal.
Dos testimonis que viuen aquesta situació són Boubacar i Gora, dos ciutadans senegalesos que resideixen a Mallorca des de fa 2 anys. Després d'arribar en barca a les Canàries, durant aquest temps han fet feina venent al carrer de forma irregular, una activitat que cap dels dos, però, vol fer.
Como no tengo solución, tengo que ir a la calle para buscarse la vida. Como no tengo trabajo, no tengo otra cosa que hacer, hay que salir en la calle para vender.
Hay gente que lo hacen hasta que tienen papel, no lo va a dejar. Hay gente que lo hacen que no le gusta, pero no tienen oportunidad. Tienen que hacerlo para sobrevivir.
Boubacar i Gora expliquen que de mitjana fan jornades de 12 hores i aconsegueixen 25 euros al dia. Sempre, això sí, que tot surti bé.
También hay muchas policías en la calle. No puedes vender tranquilamente en un día sin que la policía te vea.
El día que me gano 40 euros, el siguiente me gano. Pero después de esto, cuando me pillan, yo pierdo todo.
Fa 2 mesos aquests dos senegalesos entraren en el projecte T'acompanyen de la Fundació Palmesana Patronat Obrer. Aprenen castellà i informàtica i reben suport per cercar alternatives laborals i regularitzar la seva situació. Catalina Serra, presidenta del patronat.
Pensen que venen a un món millor. El que passa és que la realitat que se troben aquí hi ha moltíssimes barreres per a aquestes persones. Però els agradaria formar-se. El que passa és que no tenen documentació. Si no tenen documentació, no poden accedir a una formació.
La Fundació Patronat Obrer insisteix que una de les claus per acabar amb la venda ambulant il·legal és agilitzar els processos per aconseguir els papers.
La persecució a nosaltres no ens agrada, no? Nosaltres considerem que aquestes persones han de viure i si fan una venda il·legal, ambulant, és perquè no els hi queda més remei.
D'ençà que es va posar en marxa aquest programa d'inclusió, ja ha atès més de 400 persones.
L'Ajuntament d'Eivissa sol·licitarà al Consell de Ministres que tot el municipi sigui declarat zona greument afectada per una emergència de protecció civil a causa de la tempesta de dimarts. Així ja es podran començar a sol·licitar les ajudes.
Una petició que s'ha acordat en un ple extraordinari i urgent celebrat aquest dissabte a Vila. El batle Rafa Triguero demana celeritat al govern central.
El que tenim que demanar és la celeritat que sabem per part del govern de les Illes Balears que tenim a seu recolzament per aquesta declaració i en els governs d'Espanya doncs, que s'atengui la celeritat necessària per donar resposta a les reclamacions vecinals, comercials dels nostres vecins. L'Ajuntament d'Eivissa està fent molta feina amb tots ells de forma coordinada. Tenc que agrair la col·laboració ciutadana que hem tingut tots aquests dies.
I el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Eivissa, Jordi Grivé, explica que ara les actuacions més immediates se centren en 3 eixos.
El tema del llumenat públic són incidències puntuals i al final és un carrer que estigui fosc o no, estan treballant, encara hi ha alguna incidència però poca. Tema d'abastament i clavegueram, ara ja no tenim les carrers inundats però ve molta feina ara. Per què? Perquè no podem deixar que el fang ens colmati les pluviades clavegueram. Això dona una enfeinada que encara veurem gent treballant molts de dies, ja ha vingut gent de fora. I el més complicat de tot, com bé dius, és la neteja.
Paral·lelament, i més a mitjà termini, es treballen actuacions de major envergadura que ajudaran a minimitzar els efectes adversos de grans temporals. Ja s'han fet estudis de diagnosi i ara el que cal és fer realitat les obres necessàries.
Això sí, insisteix el regidor de Medi Ambient, que per molt bona infraestructura que es tingui, és pràcticament impossible que no hi hagi importants afectacions davant tempestes tan importants com la viscuda aquesta setmana.
Una altra cosa que millorarà molt això serà quan es faci la xarxa separativa a la ciutat d'Eivissa, que de moment no la té, pràcticament en té molt poca. Com sabeu, ara vindrà la nova contracta d'abastament i aquí es farà molta feina que també minimitzarà això. Però hem d'anar una mica més enllà. Hi ha alguns altres grans projectes amb tipus tanc de tempesta o tanc de retenció, que tot això s'anirà fent. Ja està planificat, però millor és el moment d'accelerar-ho, com que tenim una declaració d'emergència i protecció civil.
L'Ajuntament de Vila demana paciència als veïnats, ja que són moltes les zones afectades.
A una de les més afectades d'Eivissa, Espretet, i a benefici de l'Associació de Veïns, que ha patit importants destrosses al seu local, ahir es va celebrar una paella solidària per recaptar fons.
I la presidenta de l'associació, Carmen Càrcel, ha explicat que, a banda de pel local de l'associació que presideix, també es destinarà una partida de la recaptació als residents que ho necessitin.
Que se m'ho ha espanyat tot el tablau de madera, se m'ho ha espanyat totes les parets, justament tot l'estiu hem estat amb obres que han fet una gran reforma dins del local. Entonces, bueno, encara m'emocion perquè ha estat molt trist, perquè, clar, hem treballat tot l'estiu i el dia que anàvem a inaugurar és el dia que se m'ho va destrossar tot. Entonces, ara hem de tornar a començar. No passa res, es començarem.
Més coses que tenen a veure amb els professionals que gestionen emergències. Parlem ara, però, dels socorristes de Balears, perquè continuen amb la vaga indefinida que varen començar fa una setmana, malgrat els serveis mínims del 100% i que estan impugnats judicialment.
A més de demanar millores salarials, també sol·liciten els socorristes al govern un canvi en el model del servei, vigent des del 2025, des de fa 20 anys. Asseguren que no garanteix la seguretat ni dels banyistes ni d'ells mateixos i són especialment crítics amb les figures del que s'anomena socorrista dinàmic i socorrista reactiu. Ho expliquen amb més detall Ariel Gaunas, que és el secretari general de la Unió de Socorristes del sindicat CGT a Calvià, que posa el focus, a més, en els baixos salaris del sector.
A nivel económico, un socorrista hoy en día gana 1.410 euros brutos, ¿sí? Que, bueno, poco alcanza para la vida en Baleares, y lo que estamos buscando es un salario que nos permita desarrollarnos plenamente, poder ir a vivirnos solos, sin gente que no conocemos, bueno, una vida digna, en definitiva.
Cristian Melonio, un altre dels portaveus sindicals dels socorristes, alerta dels greus problemes de salut que pateixen per mort de la feina.
Modelo de prestación de servicios de socorrismo que se ha planteado en las islas del 2005 y que entendemos que se ha agotado. Y no solo que se ha agotado, sino que la tendencia que plantean desde las administraciones, desde la Dirección General de Emergencias, es la reducción. Nosotros caminamos entre 5 y 10 kilómetros por día abajo del sol por este sistema de torres insuficientes y dotaciones insuficientes. ¿Qué pasa? Una vez por año tenemos un compañero que desarrolla melanoma.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Vuit i gairebé 14 minuts, els representants d'Israel, Hamas, Qatar i els Estats Units estan ultimant el seu viatge a Egipte, que acollirà avui una trobada crucial per intentar tancar el pla de pau a l'Orient Mitjà.
Diuen els mitjans de comunicació locals que volen preparar l'intercanvi definitiu d'ostatges per presoners i, mentrestant, però, el partit palestí Hamas ha acusat Netanyahu de mentir perquè diu va dir que reduiria l'ofensiva israeliana a la franja i aquest dissabte, segons Hamas, encara hi ha hagut 70 persones mortes a la franja per foc israelià. Mentrestant, Donald Trump als Estats Units ha anunciat que ja hi ha un acord amb Israel, del qual n'és conscient Hamas, per una retirada inicial justament de la franja. I el primer ministre israelià... Deia amb aquestes paraules en una compareixença pública aquest dissabte que està convençut que el seu govern està a punt d'aconseguir una gran fita i confia que durant la setmana que ve Hamas alliberarà ja tots els hostatges. Ha agraït Trump la seva ajuda i assegura que tant el partit palestí com el seu braç armat seran desmantellats voluntàriament o per la força. Tot i que Israel, com dèiem, assegura que només continuarà actuant a la franja per defensar-se, no hi ha frenat els bombardejos i el manco 70 persones han mort aquest dissabte, segons Hamas.
Mentre han arribat a Istanbul, els primers 137 activistes de la Flotilla per la Llibertat, deportats per l'Estat d'Israel, han denunciat haver estat maltractats i torturats, i el mig centenar d'espanyols detinguts, entre els quals els 8 de les Balears, continuen encara empresonats a l'espera de les gestions diplomàtiques. El govern d'Espanya ha informat les autoritats israelianes que està en disposició d'encarregar-se amb un avió a compte seu del trasllat dels detinguts de retorn a la península.
Recordem que els ciutadans de les illes són tres mallorquines, Alejandra Martínez, Lucía Muñoz i Reyes Rigo, també Marta Mallac i Guillem Esteban, que en aquest cas són eivissencs, i Charlie de la Rubia, que és de Formentera. I també hi ha dos menorquins, Santi Oliver i Lluís de Mone.
El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat que el cònsol d'Espanya a Tel Aviv reprendrà avui les entrevistes amb els detinguts. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Aquellos que firman un papel aceptando su entrada ilegal en Israel pues son deportados con mucha rapidez. Para el resto la situación se alarga un poco más. Lo que nos trasladan es que aquellos que sean deportados se hará lo más rápidamente posible. Un plazo exacto, concreto, no es posible ofrecerle en estos momentos.
El reclam de l'alliberament de tots els membres de la flotilla ha estat una de les consignes de les protestes celebrades en més de 70 ciutats d'arreu del món. També les Balears, amb convocatòria a Formentera i Amó, on es repetirà, per cert, avui hora baixa. També avui, cap vespre, hi haurà manifestacions a Palma.
A més de la capital menorquina, s'han fet manifestacions a la capital menorquina i també a Formentera. S'han fet manifestacions a milers de persones a Barcelona, Pamplona, París i Londres, on, per cert, més de 300 persones han estat detingudes. I la convocatòria a Madrid ha comptat amb milers de persones com aquestes que escoltem de fons, que també han reivindicat la fi de les relacions amb Israel.
De verdad, y dejen de matar a gente, porque a día de hoy siguen bombardeando, siguen matando, siguen muriendo gente, y esto es insoportable. Esto la población no lo puede aguantar más.
Efectivamente, el día 7, este martes, se cumplen 2 años de genocidio, y a pesar de las miles de muertes que ha habido en la Franja de Gaza, todavía no hay acciones claras y contundentes por parte de los gobiernos occidentales, que eso es lo que realmente es necesario. No bastan con palabras vacías de contenido.
També a la manifestació madrilenya, una àmplia representació política ha reivindicat l'aprovació la setmana que ve al Congrés del Reial Decret d'embargament d'armes a Israel. Escoltam Lara Hernández, volem dir escoltam Mònica García, ministra de Sanitat pel mateix partit.
Hay quien juega la política y hay quienes estamos trabajando para parar un genocidio. Yo creo que no va a haber ninguna duda de un real decreto de un embargo de armas necesario y que da respuesta a toda la gente que estamos desde hace tiempo denunciando este genocidio.
Sobre l'experiència de ser detingut en l'activisme a l'Orient Mitjà, en el seu cas a Egipte, n'han parlat amb la Cerverina Xiscapuig, que forma part, a més, de l'organització de la flotilla Global Summit a Mallorca i és amiga de l'ara detinguda, Reyes Rigo. Fa 4 mesos va ser una de les centenars, un dels centenars de detinguts al Caire en el marc de la marxa global, en aquest cas per terra cap a Gaza. Són, en aquest cas, declaracions a IB3 Notícies.
Se va avortar per part del govern d'Egipte. No ens varen deixar fer res, ens deien que era per la nostra seguretat, que no podíem anar a Rafah de cap manera. Hi va haver bastant de detenguts i deportacions. Més de 24 hores sense abogats, sense cap explicació, sense sobre reses familiars completament aïllades. I
escoltau.
És una cosa que assusta, eh? Fa molta por.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida. Dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuit i 21 minuts, més coses des que els científics recullen dades de la mà balear. S'ha pogut comprovar que la qualitat de l'aigua empitjora i la pressió humana, turística i nàutica augmenta.
Però a canvi també hi ha dades positives. Ho explica la coordinadora de l'informe Mar Balear, una feina col·laborativa que compleix 5 anys i que han fet 32 entitats conjuntament i més de 100 investigadors. Per exemple, Raquel Baquer.
Si miram el servei de vigilància de la Posidònia, les embarcacions que s'han de moure de les que hi ha fondejada, el percentatge d'embarcacions que s'han de moure cada vegada és menor. Per tant, això ens mostra que hi ha una major conscienciació i que cada vegada hi ha menys infraccions.
Quant als recursos pesquers, sorprenentment, han millorat bastant des de la dècada dels 80 del segle passat. Ho defensa Antoni Grau, director general de Pesca.
S'han perdut molt d'equilibris i és molt difícil recuperar-los, perquè en molts de casos no sabem com estava la mà fa 100 anys. Ara, estem millor ara, l'any 25, que l'any 85, això per estar ben segurs.
A més, els científics apunten que la mà de les illes amaga encara petits tresors. El pare Daniel Esteban, que és el director de la Fundació Mar Illes, alguns fons o indrets de la Mar Balear són com els fons de la península Ibèrica ara fa 100 anys, diu.
Que els fons o alguns fons i indrets de la Mar Balear són com els fons de la península Ibèrica ara fa 100 anys. És a dir, estem encara en una posició d'avantatge, tenim encara alguns petits tresors en la forma d'ecosistemes i d'hàbitats i espècies.
Els científics no amaguen una realitat, els ecosistemes de les Balears reben moltíssima pressió, ho explica Deborah Morrison, directora de la Fundació Palma Aquarium.
Però crec que hi ha molts camins que han d'anar. Mucho camino que andar y mucho que hacer. El mar Balear está bastante mal en cuanto a contaminación, en cuanto a regulación pesquera, en cuanto a biodiversidad, en cuanto a protección, vigilancia.
L'informe Mar Balear es va publicar per primera vegada fa 5 anys.
I el govern ha anunciat que abans de final d'any comprarà dues finques per fer una nova comporta i un reservori d'aigua dolça al Parc Natural de Salbufera d'Esgrau, a Menorca. Ja estan gestos els tràmits i ara ha de fer la compra la Direcció General de Patrimoni.
Aquest espai natural celebra els 30 anys amb un programa d'activitats aquest dissabte i també nous reptes i amenaces actuals relacionats amb el canvi climàtic, com ara la falta d'aigua dolça i la salinització de les aigües per les altes temperatures, entre altres coses, que provoquen canvis en la biodiversitat.
Són dues finques petites que estan a l'entrada, a la sortida del torrent, ho direm així, que dona aigua a l'Albufera, perquè després, en col·laboració amb el Consell, puguem reconstruir unes comportes que antigament regulaven l'aigua i millorar les condicions de salinitat i d'accés a la biodiversitat que tindrà restos a l'Albufera. Però, de totes maneres, aquí l'important també és tota la gent que ha fet feina. Jo vull posar en valor, sobretot, les persones, en el seu compromís.
I en relació al previsible tancament de l'empresa Agama, després que hagi comunicat a les tres vaqueries que queden a Mallorca que els deixarà de comprar llet, el president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors ha reiterat la seva preocupació. No és una notícia negativa més relativa al camp, sinó que en aquesta ocasió és un fet molt greu que accentua la crisi que pateix el sector a causa de la falta de relleu generacional del sector i també de l'increment de costos generals.
Explica el president d'Asaja, Joan Company, que el tancament de Gama haurà de venir acompanyat d'una redefinició del sector lleter. Posa com a exemple Menorca, on els que produeixen llet per fer formatge tenen, diu, una situació econòmica molt més favorable que els que la donen per un altre ús. Apunta Company que reinventar-se és més necessari que mai, tenint en compte els problemes estructurals del sector agrari. Recorda que dues terceres parts dels pagesos tenen, a més de 60 anys.
En primer lloc, tenim una massa humana, un capital humà envaït. Segon, hi ha una difícil sostenibilitat econòmica. Hi ha hagut una pujada molt grossa de costos, és vera que hi ha hagut una pujada de preus, o sigui, els consumidors cada vegada paguen més, però això no compensa l'increment de costos que hi ha hagut.
Diu Asaja que aquesta pujada de costos és el 30% superior respecte de la península.
El sindicat UGT ha celebrat el centenari de la seva Constitució a les Balears. En un acte al Teatre Principal de Palma s'ha reivindicat el repartiment just de la riquesa i beneficis que genera la indústria turística, que han de repercutir també en els treballadors del sector.
La Unió General de Treballadors de les Balears es va constituir el 4 d'octubre de l'any 1925 gràcies a la tasca i la implicació de Lorenzo Bisbal Barceló, que va aconseguir agrupar totes les societats obreres socialistes adherides a la Unió General de Treballadors d'Espanya. És una efemèride, per tant, que ha servit per fer repàs de les fites assolides i les que queden encara per assolir. El dirigent sindical illenc Pedro Omar, que de fet és l'actual president, s'ha referit al problema de l'accés a l'habitatge, especialment a les Balears, on ha dit que cada vegada és més difícil comprar o llogar una casa.
Els 100 anys han estat per agafar carrerilla, val? I per preparar-se, claro, els reptes, de fet, són reptes absolutament inesperats. No sabem el que ens espera. Tenim un context socioeconòmic molt canviant, el context internacional molt canviant, l'economia cada dia canvia.
I en aquest acte a Palma hi ha estat present el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, que ha assenyalat que els preus pugen cada dia, però no fan els salaris. Per aquest motiu ha insistit en la necessitat d'incrementar aquests sous de cara a evitar, ha dit, la pèrdua de poder adquisitiu dels empleats.
Crec que és un moment de celebració, que és un moment de posar-ho a punt, de veure les perspectives de futur, específicament a Balears, doncs, també, perquè crec que arriba l'hora, doncs, de que el turisme sigui plenament compatible amb la vida de les persones.
En l'acte del seu centenari, els sindicalistes han recordat, s'han recordat els sindicalistes que al llarg d'aquest segle d'història han lluitat per millorar les condicions de vida dels treballadors. A través d'UGT també s'ha projectat s'ha fet un pas previ del documental UGT Illes Balears, 100 anys d'història, que s'emetrà per IB3 Televisió el dissabte de 8 d'octubre.
I abans d'arribar a les 8 i mitja, darrers apunts, en aquest cas en clau estatal i de la plana política, perquè la darrera hora passa per la mort de l'expresident d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, mentre que, quant a l'autoritat ordinària, el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha acusat Pedro Sánchez d'estar al corrent i encobrir els pagaments irregulars del PSOE a José Luis Ábalos.
Ho ha fet després de la publicació de l'informe patrimonial de l'exministre que la UCO de la Guàrdia Civil ha lliurat al Tribunal Suprem, en què han detectat 95.000 euros sense justificar.
És impossible que Pedro Sánchez no conociera, no consintiera y no encubriera. Y por ello exigimos que Pedro Sánchez asuma responsabilidades, que lo haga de verdad, que Pedro Sánchez convoque de forma inmediata elecciones.
Una dona de 83 anys ha estat assassinada amb una arma blanca a Marbella, presumptament per la seva parella de 84 anys, que ja ha estat detinguda. Ara està pendent de passar a disposició judicial. I a Madrid, la policia ha detingut un home de 45 anys al barri d'Ossera per, presumptament, haver apunyalat la seva dona al coll. La víctima es troba ingressada, en aquest cas, en estat greu. En cap dels dos casos consten denúncies prèvies i les víctimes no estaven inscrites en el sistema Biogen.
Si es confirma la naturalesa masclista d'aquests crims, serien 29 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles enguany a Espanya i 6 de les víctimes mortals amb més de 60 anys. Recordeu, el 917-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears. I també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores i estan atesos per professionals.
Han tocat les 8 i mitja. Repassam les notícies ara més destacades en forma de titulars. Les Balears acaben de batre el rècord històric d'arribades de migrants en situació irregular.
Són 5.883 a bord de 316 barques enguany. El que no s'ha superat encara és el nombre màxim d'embarcacions.
L'Ajuntament d'Eivissa demana celeritat al govern central per a la declaració de zona catastròfica a causa de les fortes tempestes d'aquesta setmana perquè així es puguin començar a sol·licitar les ajudes.
A peu de carrer, les actuacions se centren ara en la neteja del fang de carrers i clavegueram. A més, llarg termini treballa per instal·lar tancs de tempesta i separar les aigües.
El govern central enviarà un avió a Israel per a la repatriació de la cinquantena d'activistes espanyols que formaven part de la flotilla, entre els quals 3 mallorquines, 2 menorquins, 2 eivissancs i un formenterenc.
I pel que fa a la darrera hora del conflicte, Egipte acollirà avui una trobada crucial entre representants d'Israel, la Mascatar i els Estats Units per mirar de tancar el pla de pau articulat per Donald Trump.
I el govern balear comprarà 2 finques per aportar aigua dolça a Salbufera d'Esgrau.
On la falta justament d'aigua dolça i l'alta salinització de les aigües són les amenaces principals del que és l'únic parc natural menorquí.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I fem ara també el repàs de les portades dels diaris. L'última hora titula El govern es volca per repatriar les 3 mallorquines d'Israel i per la seva fotografia n'ha triat una de la derrota del Mallorca que titula Colistes. Per cert que en Petit diu que el Consell veu legal gairebé tot el lloguer turístic denunciat públicament pel govern espanyol.
Diario de Mallorca. Balears depèn dels treballadors migrants per sostenir la seva economia i afegeix que tant en la construcció com en l'hostaleria entorn d'un de cada 4 ho és. Foto en aquest cas de l'escriptora Helen Fielding, creadora del personatge de Bridget Jones, que deixà dit al Festival de Literatura Expandida de Magaluf. En ella veiem una amiga.
A Eivissa, la premsa continua estirant del fil del tema de l'aiguat d'aquesta setmana. Diu, dies d'un infern de fang i aigua. Això és el que titula el diari, amb el subtítol Els comerços d'Espretet i el port comencen a reobrir després de les inundacions. Una instantània de les tasques de reparació dels danys il·lustra aquesta qüestió.
I el periòdico d'Eivissa, unanimitat per demanar que Eivissa sigui declarada zona catastròfica en referència al plenari d'ahir de l'Ajuntament a Vila. I en titular secundari insisteix en la col·laboració entre partits de diferent color i entitats privades, coordinació inusual per combatre les inundacions, diu. La seva fotografia és per l'acte benèfic per l'Associació de Pares de Nins amb Càncer, Constel·lació d'Estrelles contra el Càncer, llegim en titular fotogràfic. Per cert que Formentera, el digital Formentera avui, titula Salvats 33 migrants a la mà al sud de Formentera.
Tema sanitari però diferent, igualment, és Diari de Menorca que ens mostra retratada una parella per dir-nos que ella, una dona anomenada Laia Garona, reaprèn a viure amb dos ictus i explica la seva recuperació i el plantejament de futur.
El seu titular principal és, però, la limitació de cotxes obté el suport de més del 80% dels menorquins.
Fora de les illes El Mundo, diu, els sobres del PSOE Coldo constitueixen blanqueig de capitals segons la seva llei mateixa, la del partit, s'entén.
El País, Espanya, viu les seves majors protestes per la massacre d'Israel a Gaza, titular que llegim davall d'una fotografia d'una munió de manifestants a Barcelona.
L'ABC, els ministres d'Exteriors, Defensa i Interior oculten l'ús de fons reservats al Congrés, en referència a Álvarez, que es diu que no ha comparegut mai davant la Comissió de Secrets. Marlaska i Robles, que s'afegeix, ho feren dues vegades, però abans del 2022.
I mostra la fotografia d'un nin petit carregat amb un travesser de fusta en un camp de desplaçats a Gaza. Títol, el món pendent de la negociació pel futur de Gaza.
La Vanguardia titula Israel i Hamas negocien al Caire un alto el foc permanent i fotografia, en aquest cas, de la manifestació contra les accions d'Israel a Barcelona. I el periòdico enfronta en portada, perquè els ha entrevistat a tots dos, els màxims responsables de la gestió del Banc de Sabadell i del Bilbao amb motiu de l'oferta pública d'adquisició del basc sobre el català.
César González Bueno, CEO de l'entitat sabadellenca, diu la segona OPA és millor perquè el preu serà igual o més alt. I Carlos Torres, que és el president de la bilbaïna, diu aquesta oferta és imbatible i té molt d'atractiu sobre l'augment de l'oferta del BBVA.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, bon dia. Temps pels esports a IB3 Ràdio. El Real Mallorca ja es cué de la primera divisió després de caure a Sant Mamés per 2-1, en un partit on es va veure una vegada més les carències que arrossega el col·lectiu de Jagoba Arrasate, una pena màxima comesa per Martin Valgen al minut 9 de partit i que va ser transformada per Iñaki Williams, va decantar l'encontre i el marcador del costat blanc i vermell. L'empat de Samu Costa al minut 77 de partit amb un gol inverosímil li donava llum als vermells, però el segon gol de l'Atlètic, obra del jove Rego, al minut 82, i l'expulsió, tot s'ha de dir, just i merescuda, d'Antonio Sánchez, al 92 de partit, varen deixar vip per sentència al marcador final. Arrasate va dir el següent a la sala de premsa de Sant Mamés després del partit.
El inicio del partido nuestro ha sido malo y al final, pues bueno, en primera división no puedes dar, digamos, esas facilidades y luego cuando empatas y cuando estás en el partido bien, porque creo que estábamos creciendo, incluso creo que el partido estaba abierto y podemos tener opciones de 1-2, pues al final creo que hemos defendido mal esa acción y al final si encadenas varias acciones donde das facilidades, pues el rival no te perdona. Hablar de justicia en el fútbol, no sé.
Dit això, ahir va dir a la sala de premsa que va veure coses positives al col·lectiu que ahir es va vestir de blanc a Sant Mamés.
Creo que sí que se está viendo poco a poco otro Mallorca y creo que pues bueno, tenemos que trabajar en base a ello. Sabemos cuál es la clasificación, pero no la tenemos que mirar. Tenemos que crecer en esta idea. Ya el otro día cambiamos un poco el foco. Hoy creo que hemos empezado muy mal, pero luego durante el partido creo que hemos ido creciendo y esto es un poco lo que queremos, ¿no? Lo que hemos visto en el segundo tiempo. Y si vamos creciendo en esa idea, ahora tenemos dos semanas para trabajar, pues seguramente iremos sacando más puntos.
Amb el marcador de IMES, el triomf del Girona 2-1 davant València i el Mallorca es cué. Un fet del que va parlar Martin Valgen en zona mixta.
No, duele muchísimo. Duele, obviamente, uno después de la temporada pasada. No te imaginas estar ahora en una posición así. Eso tiene que servir de absoluta necesidad, absoluta concentración. Creo que esas dos semanas tienen que servir para también un poco tranquilizarse, calmarse, analizar cosas con cabeza fría y encontrar cosas que están en nuestras manos. Cuando ya tienes un punto, lo tienes que coger con dos manos y no puedes soltarlo. Cosas a mejorar y tenemos que hacerlo. Somos conscientes que necesitamos pues cambiar eso, ¿no? Esa dinámica. Y yo estoy convencido que cuando empezamos a hacer buenos resultados ya vendrán muchos más.
Les paraules de Martín Valgen per fer, pel que fa a un futbolista del Mallorca, que en aquest moment no és Espanya, Jan Virgili, ahir va ser titular i va jugar 75 minuts en el partit que Espanya va disputar el Mundial de Xile decisiu al Mundial de Xile Sub-20, entenem, davant del Brasil, i que va acabar en triomf del combinat de Paco Gallardo per un gol a zero, un gol marcat per Iker Bravo. D'aquesta forma, Virgili no tornarà de moment al Mallorca, ja que la selecció jugarà els vuitens de final davant el Japó o Ucrania. Nova decepció de l'Ou d'Eivissa Primera Federació. L'equip de Paco Gómez va sumar la segona derrota consecutiva, en aquest cas per 0-2, davant del Nàstic Tarragona amb els gols de Jardí i Alpanis, tots dos a la primera part. L'equip de Paco Gómez suma ja 4 jornades sense guanyar i ara és desè a la classificació amb 8 punts. 3 menys, tot s'ha de dir que el filial de l'Atlètic Madrid, que és el nou i sorprenent líder de la competició. Santima Jiménez.
Indudablemente la calidad en el acierto es lo que determina un resultado, ¿no? El equipo lo ha intentado por todos los medios, ha tirado, ha centrado, ha pisado área. En cuanto a lo que es el partido, no es un partido que, quiero que me entendáis, que me preocupe. Creo que hoy había un factor de, llámalo como quieras, de azar o de calidad por parte del Nasti, que lo poco que ha tenido lo ha convertido, y a nosotros, no. Yo prefiero los números nuestros, con todo el respeto al Nasti, a los números que ha tenido el Nasti hoy en el partido. Aunque el Nasti haya ganado, me da igual, me da exactamente igual.
Baixem un esglou futbolísticament parlant, ja que parlant de la segona federació, i és que corresponent a la cinquena, Joan Agru, tercer, ahir va jugar el Reus Radis 2, Andratx 1, el que és el mateix, tercera derrota consecutiva de l'equip de José Contreras. Però avui es juguen a les 12 els següents enfrontaments: Terrassa, Porreres, Poblença, Sant Andreu i el derbi entre l'Atlètic Balears i la Societat Esportiva Eivissa. Sentim a Luis Blanco, entrenador de l'Atlètic.
Va a ser un partido difícil, o sea, difícil, pues, vuelvo a repetir, como todos los de la categoría, porque tienen la capacidad de momentos, aunque parece que no ya está pasando nada, por parte de ellos sí que tienen la capacidad esa de, o sea, marcar o generar situaciones durante un partido cuando parece que no está sucediendo nada, y eso yo creo que lo tendremos que tener muy en cuenta.
I tancam el bloc de futbol, doncs, en un fet que, sense cap dubte, no oblidaran en molt de temps a la localitat mallorquina de Sant Jordi, i és que el club de futbol, el Club Esportiu Sant Jordi, va fer història a Lourdes. No va ser un miracle, sinó un molt bon partit dels mallorquins a l'estadi Clara Campoamora Tudela. Va superar el conjunt local per 1-3 amb actuació determinant del seu golejador, el veterà Pedro Rodríguez, autor del 0-2 i 0-3. Abans, el jove futbolista local, Tobeu Ginàs, va avançar els seus en el marcador al minut de 7 de partit. Tenint en compte que a l'anada els d'Ivan Olivet ja van guanyar per 1-0 al Lourdes, el pas a la Copa del Rei estava pràcticament servit en safata. D'aquesta forma, Real Mallorca, Espanyol, Osasuna o Girona serà un d'ells el rival del Sant Jordi. Demà es farà el sorteig a la Real Federació Espanyola de Futbol i el duel serà, sigui en qui sigui, entre els dies 28 i 30 d'octubre. Parlant de bàsquet, perquè fa la primera federació avui a les 12:30, i oferida en directe per IBETES Televisió, juga a Vintalfa el primer derbi valer la temporada a la categoria entre l'Estia Menorca i el Fibui Mallorca, Palma. Amb el president de la Copa AON, on ja es van veure els dos conjunts, el partit es presenta força igualat. Sentirem els dos tècnics, Javi Zamora, per l'Estia, i Pablo Cano, entrenador del Fibui, a la prèvia del partit.
Tipo durísimo, durísimo. Juegan a un nivel altísimo también en ataque, comparten bien el balón, tienen un ritmo muy alto, tienes que estar muy concentrado en la transición del ataque a la defensa, porque enseguida intentan encontrar ventajas.
Creo que el equipo llega bien, reacciona bien a lo que fue el otro día. Ahora tenemos que estar concentrados en esta siguiente oportunidad que tenemos y hacer lo mejor que podamos para llegar a un final ajustado y tener chance de ganar.
I pel que fa al Palmer Bàsquet Mallorca, hi va jugar el Paco Paz davant l'Ourense en derrota final clara per 82-69. A segona federació, triomf del Clat Sant Antoni a la pista del Mataró per 63-65 en el que era el primer partit de Lliga. Josep Maria Barrocal, l'entrenador del Clas.
Aquest escenari que ha passat avui podia passar. I crec que sempre és bo veure els errors i si a més guanyes doncs, per la classificació i pels punts va bé, començar guanyant fora de casa, perquè a més ara ens esperen 4 partits seguits fora de casa i per tant hem d'aprendre a jugar fora, perquè bueno, que no sempre és fàcil.
I tancam amb lo del bàsquet a la Lliga Challenge amb la segona jornada i segona victòria de l'Azul Marina al Palau d'Esporting, que davant d'un clàssic de la competició femenina com és el Celta, per 70-51, 14 punts per Marta García i Maria Espanya, liderant en atac a l'equip palmesana. Sentim el seu tècnic, Alberto Antuña.
Mirando atrás, ¿no? Que Ardoy no la anote 53, que Celta no la anote 51 puntos, muestra el trabajo defensivo del equipo, ¿no? Aparte de, creo, 20 asistencias que hemos dado, 25 rebotes ofensivos, es la identidad de este equipo, ¿no? El ser física, el ser buenas defensoras y a pesar de poder tener malos días en ataque, si dejamos a los rivales en 50 y pocos puntos, va a ser muy difícil ganarnos.
El motociclisme, Joan Mir i Zanguevara van viure ahir el millor dissabte de la temporada. En el cas de Mir, va acabar cinquè la cursa sprint de MotoGP després de protagonitzar la remuntada del dia, amb molt bones sensacions per al pilot mallorquí.
Tenim bon ritme, però sortint els 12 poca cosa se pot fer. I crec que no se pot demanar res més que un top 5. Hem fet una carrera molt bona, tenim bon ritme. Demà tenim ritme per disfrutar també durant la carrera i a partir d'aquí veurem.
A Moto2, Guevara va aconseguir la millor qualificació des que va aterrar a Moto2 el 2023. El pilot de Sindioteria per tirar avui des de la tercera posició al Gran Premi d'Indonèsia que disputa el circuit de Mandalika. I en ciclisme cal destacar que continua la bona ona per Mavi Garcia. La mallorquina va acabar setena al Campionat d'Europa celebrat a França. Va arribar a 2 minuts i 31 segons de la guanyadora, Demi Vollering. Després de conquerir el bronze al Mundial el cap de setmana passat i de guanyar una etapa al darrer Tour de França, la mallorquina tanca la seva millor temporada amb aquesta valuosa setena posició a l'Europa.
Es verdad que era una carrera muy complicada, me encontraba un poco sin equipo, estábamos Mireia y yo un poco delante, pero bueno, contra equipos con ocho corredoras se hacía bastante difícil porque era muy, muy técnico, era muy, muy complicado para moverte sola, pero bueno, por eso estoy satisfecha.
I en part d'un clàssic, és a dir, que Gemma Trià i de Fibrea ja són a la final d'un altre torneig, en aquest cas el de Rotterdam, als Països Baixos. La menorquina i la seva companya es van imposar en semifinals per 6-6, 6-2 i 6-4 a la parella formada per Jensen i Alonso. Avui jugaran la final davant un altre clàssic, Ariana Sánchez i Paula José María. En quant al món del rugby, jornada negativa per nostres representants a divisió de 9B. Per la banda, el Toro va caure a l'estadi nacional davant l'Andorra per 41-14 en un partit que va controlar en tot moment el 15 tricolor i pel que fa al Palma Rugby Union va estrenar la categoria amb derrota. Tot s'ha de dir. Lògica davant del potent Cau de València per 13-36. En un partit que va oferir bons moments del joc d'un 15 palmesà al que encara li queda feina per conjuntar els integrar aquest club format per competir en aquesta categoria. Germán Bustos, entrenador del Palma, es vol mostrar així de satisfet en acabar el partit.
Muy contento, muy positivo. Sin lugar a dudas, cada uno de los mejores equipos que juega junto hace años, que cambian algún jugador, pero la base la tienen desde siempre. Nosotros somos justamente dos grupos que estamos empezando a trabajar juntos y nos falta mucho recorrido, pero en la parte de actitud, en la parte de cosas que queremos ir plasmando en la cancha, estoy muy contento.
I tancam en handball i també bones notícies. Per una banda, divisió de plata, el Sinfintra Map Eivissa, jugat a l'exterior de l'Albericia, va acabar amb un meritori triomf de l'equip de Tilbes per 29-36. I a primera nacional grup E, la Lancina Handball Mallorca Handball Sant Joan també va acabar amb un bon somriure pel conjunt de Sergio Sevilla, que es va imposar per 28-23. Amb aquest apunt d'esports el deixam. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
El Teatre Principal d'Inca dissabte 11 d'octubre a les 7, Bèsties de Mònica Dolan.
un impactant monòleg amb Marta Marcos sobre la hipersexualització i la pornificació dels menors. Després de la funció, col·loqui amb l'actriu i la periodista Alba Tarragó. Entrades a la banda al web del Teatre Principal d'Inca.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
8 i gairebé 50 minuts, seguim amb més informacions relatives a les Illes. L'alletament matern és una opció cada vegada més estesa entre les famílies. Ho demostren les donacions que rep el Banc de Sang i Teixits de les Balears cada any en augment i que ja permeten cobrir la demanda dels hospitals. Una implicació de les mares, que demanen traslladar la resta de la societat creant espais amables en establiments públics i privats. Com a primera reivindicació, avui celebren la festa de la lactància amb una jornada al Parc de la Mà.
Diuen que l'alletament matern és natural i a més saludable, i afegeixen un adjectiu més. El lema d'enguany és prioritzar la lactància materna creant sistemes de suport sostenible. L'associació ABAM defensa que la lactància materna és una qüestió de salut pública i, per tant, ha d'estar protegit i recolzat per la legislació. Per això, un dels reclams és engegar, posar en marxa polítiques reals, diuen, que defensin els drets de les famílies a criar amb facilitat. Maria José Rodríguez, presidenta d'aquesta associació.
Que los permisos sean reales en el sentido de que si la OMS recomienda una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses del bebé, es difícil poder seguir esa recomendación y te tienes que ir a trabajar. Seguimos pidiendo permisos que permitan a las madres permanecer más tiempo con sus bebés.
Millorar l'atenció que reben les mares lactants en els centres de salut a les unitats especialitzades és un altre dels punts essencials que reivindica l'Associació de Lactància Materna. Reconeix que molts tenen la formació en la matèria, però el temps que es dedica a la pacient és insuficient.
Que se encuentran con personal que está cualificado, pero que por cargas de trabajo o por gestión de organización de personal o lo que sea, no tienen tiempo para dedicarse a valorar una lactancia. Es que esperar a que bebé esté dispuesto a comer, una toma desde el principio al fin, y las madres lo que nos cuentan es que tenían prisa, o sí, pero me hubiera gustado que estuvieran más tiempo conmigo.
Per donar a conèixer l'Associació Balear d'Alletament Matern i els recursos que ofereix a les famílies, avui es celebra la festa de la lactància al Parc de la Mà de Palma. A partir de les 11 hi trobareu tallers, grups de suport, animació infantil i sorteig de regals també, una novetat per estalviar costos.
Com poden ser llibres de lactància materna, ropita de bebè, utensilis per a la lactància. Y entonces es una mesa de intercambio para reutilizar cosas. Si una mamá no las necesita, pues puede traerlas y llevarse otras que necesite. Y así pues ayudamos a la sostenibilidad del planeta también. Entonces pues hay muchas cosas que se pueden compartir, se pueden reutilizar y bueno, pues esta ha sido una idea de las voluntarias.
La festa de la lactància és una trobada que permet implicar la societat en el foment i la protecció d'això, de la lactància materna.
Com dèiem, una pràctica cada vegada més estesa entre les famílies. També l'opció de donar llet per a aquells nadons prematurs que romanen ingressats en els hospitals de les Illes.
Per això, el Banc de Sang i Teixits recepciona i gestiona les donacions que cada any augmenten i ara ja són suficients per cobrir la demanda. En els primers 9 mesos d'enguany s'han fet 75 entregues que suposen més de 450 litres, una xifra que ja supera les donacions de tot el 2024.
I un darrer punt abans d'anar amb els apunts culturals. La Serra de Tramuntana ha estat un any més escenari de la pujada al Puig Major. La prova automobilística més destacada del calendari ha comptat amb centenars d'adeptes, però també de tractors.
Entre aquests darrers de tractors, sobretot veïnats de la zona que denuncien les carreres il·legals que asseguren es fan la nit anterior a la carrera oficial. També lamenten l'incivisme d'alguns aficionats que pernocten, que passen la nit a la vorera de la carretera per poder veure de prop la prova. Diuen que fan renou, que ocupen les seves finques i que deixen brutó. No critiquen la prova, però sí les molèsties generades amb cada edició, i ja en van 62. Escoltarem què en pensa també el Balla de Solla Carles Darder i també alguns aficionats que proposen més presència de la Guàrdia Civil per evitar aquestes incidències.
S'ha de reconèixer que l'organització està molt ben feta a nivell de l'escuderia Serra Tramuntana, ben organitzat, i després té l'altra part. L'altra part és que fora d'ells, que no té res que veure amb ells, la part de que els vespres arnou, perquè sempre hi ha qualque carrera il·legal, o gent que està fent acampada, o gent que està deixant brutó la carretera i crea molèsties en el veïnat, no?
El que intentam, deixar tot més net inclús de lo que ho trobam i tot, i fora molestar, fora posar música, fora fer renou amb els cotxes, jo crec que no hi ha cap problema amb els veïnats.
Quien tiene que tomar parte es la, sobre todo la Guardia Civil, que haga sus controles, y cuanta más presencia haya, pues mejor, porque esto perjudica las carreras legales.
Abans del seu pas aquest divendres pel Festival de Cinema i Fotografia de Menorca, el prestigiós fotògraf català Joan Fontcuberta ha fotografiat els vells ametllers malmesos per la xilella i altres mals de Llucmajor.
Ha estat com a part del projecte per a una exposició la primavera que ve al Centre Internacional de Fotografia, dedicat justament al seu col·lega de professió i també amic Toni Catany. Joan Fontcuberta, declaracions als informatius d'Ivetres Ràdio.
Més enllà de repetir escenaris que ell ja havia trepitjat, potser seria interessant fotografiar tots aquests paisatges dramàtics de ametllers morts per la xilella, que lliga molt bé, sintonitza amb la sensibilitat del Toni Catany. Segurament d'haver perviscut hagués també interessat, hagués frapat aquest tipus de morfologies retorçades, no? Aquesta tortura.
Però no serà la Fundació Catany de Llucmajor l'únic punt d'exposició de Joan Fontcuberta a Mallorca l'any que ve. Arribaran a Palma, en el marc del Festival de Fotografia de Mallorca, que et celebrarà l'abril dos altres projectes seus.
D'una banda, Monstrorum Historia, el solleric, que indaguen la monstruositat i el que et surt de la norma, una de les seves obsessions. De l'altra, Orquídees i Macarres, a la Galeria Fiol, en presència del seu interès per jugar amb les possibilitats de la intel·ligència artificial aplicada a la creació d'imatges.
Una confrontació entre aquesta acció sobre la flor per modificar-la i fer-la diferent, fer que destaqui, amb persones que també ho fan, però amb la seva pròpia figura. I el que és com un repte a l'espectador és que quan el personatge és real, la flor és falsa, i quan la flor és real, el personatge és fals.
Retornant al projecte Amb Ametllers pel Centre Toni Catany, Toni Catany d'aquesta setmana, el Premi Nacional de Fotografia i també del prestigiós Hasselblad, però també professor durant molts anys, ha estat acompanyat dels participants en un taller titulat Retratar arbres. Ho explica Toni Grau, director de la Fundació Toni Catany.
Necessitàvem gent. Aleshores, aquesta gent, clar, la contractes o la fas, aleshores la meva proposta va ser, Joan, i per què no fem un taller? Aleshores, la gent podrà conèixer i podrà participar en la creació d'una obra específica per una exposició amb un personatge com tu. Sé la seva gran capacitat de connexió amb l'alumne i crec que tots heu quedat molt contents amb la implicació.
El pròxim divendres 10, per cert, la Fundació Toni Catany inaugurarà l'exposició de fotografies d'una de les grans col·leccions privades fotogràfiques, la Sondra Gilman Celso González Falla, qui, per cert, participarà d'una trobada amb el públic al Centre Llucmajorer, però més endavant, a finals de novembre.
Darrer punt, les antigues eines agrícoles de la primera meitat del segle XX són les protagonistes d'una nova exposició a Manacor, en la qual es mostren com obres d'art amb un estil més abstracte i geomètric.
La forca, una arada romana de fusta o un carretó de batre vista amb el toc artístic de Víctor Mejuto. El Molí d'en Fraret de Manacor ha inaugurat Breu Història Manual, una exposició en la qual s'estableix un diàleg entre una sèrie d'objectes i eines de la Mallorca preturística amb l'abstracció geomètrica del pintor gallec.
És una experiència pictòrica contemporània que bebe de la història de nostra pròpia història, con los objetos de la siega, de la trilla, de com hacían la sobrasada, de com planxaven los paños.
Aquest treball artístic posa el focus, per tant, en aquests objectes i elements que ens transporten a la cultura i tradició de la Mallorca, com deia l'autor, de principis del segle XX.
Y todos estos objetos que vemos tienen la huella de la mano del hombre y del uso. Prácticamente han sido modeladas por ellos, y esto es una cosa que plásticamente tiene una potencia muy grande.
L'exposició Breu Història Manual de Víctor Mejuto es completarà amb un projecte educatiu per apropar la tradició als més joves, que romandrà oberta fins al 2 de març. Conectados, tú y yo enamorados, esto es lo que quiero.